3 minuts i arribem a 3 quarts de 5. Som a Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Us presento ara mateix l'única dona del món que en l'actualitat té 7 estrelles de la guia Michelin. 3 pel seu restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar, al Maresme, 2 per Moments a Barcelona, al capdavant de les cuines del qual hi ha el seu fill Raül Balam, i 2 més pel restaurant Sant Pau a Tòquio. Carme Ruscalleda és una d'aquelles cuineres tan i tan reconegudes que amb prou feines necessita presentació. És un dels referents absoluts no ja de la cuina catalana, sinó de la cuina internacional, i és la millor ambaixadora de la cuina del Maresme que avui en aquest programa volem parlar. Saludem en aquests moments a la Carme Ruscalleda en ruta camí de Barcelona i m'escolta en aquests moments. Bona tarda, Carme, i gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Al contrari, estic molt bé, encantada de sumar-me a la vostra emissora.
Molt bé. Escolta una cosa, Carme, què té d'especial la cuina del Maresme que la faci única i diferent de tota la resta?
Home, doncs jo estic convençuda que el mateix paisatge. Si repassem tota l'orografia, la forma que té el Maresme, que és com una botifarra allargada, això vol dir que té molta costa, que té molta horta i que al darrere té muntanya. Mm. I la cuina sempre l'ha inspirada el producte que hi ha d'entorn. Allò que el que ara anomenem quilòmetre zero és el que tota la vida ha inspirat i ha anat a la cassola, és el que deia el pla, no? Per això és normal que fem aquestes mescles de mar i muntanya i que tinguem originalitat i singularitat al Maresme. Mm.
Sense Sant Pol la teva vida hauria estat molt diferent. T'imagines haver muntat el restaurant que vas muntar a Sant Pol a un altre lloc? O això és impensable, Carme?
No, mira, Sant Pol sempre m'ha donat molta corda, molta força, molta seguretat i una font inacabable d'aquestes idees que et deia de territori, no? Mira, hauríem pogut fer-ho segurament amb una altra banda. Mm. Tu allà on neixes t'impregna de personalitat i hauria estat diferent. Però jo em sento molt còmode treballant al Maresme, l'estimo molt al Maresme.
Clar, i suposo quan vas per aquests mons de Déu, no sé, penso en Tòquio i altres indrets, suposo que deus trobar a faltar aquesta part del Maresme on la mar i l'horta combinen també, no, Carme?
Clar, sense enyor, tu ho saps, quan viatges, de fet viatges amb la il·lusió de conèixer una cultura, o potser perquè hi tens un compromís d'anar-hi a treballar, però aquell enyor del teu territori, quan arribes a casa i sents aquella abraçada d'aquella naturalesa que t'envolta, home, allò et dona realment energia.
Uh-huh. Escolta, parlant del Maresme, tu ets, diguem-ne, no la inventora, però sí la que ha revitalitzat una cosa molt tradicional, que és la torrada de mar. Per la gent del Maresme, explica'ns exactament què és la torrada de mar, Carme.
Sí. Mira, la torrada de mar és ben bé l'enginy de quan tens poques coses i amb aquelles poques coses ets capaç de crear una mossegada màgica. I encara té més màgia perquè estava destinat a la canalla. Els fills, els nets d'aquells pescadors que havien sortit de matinada, que era fosc, que havien anat a l'arrossegament i que, caiguda doncs, d'alba, tornaven no a Sant Pol, no a port, sinó a platja. Aquesta gent havien cuinat amb un sol estri, amb una sola cassola, per tant, sempre hi havia aquell fogó i menjaven directament de la cassola, i sempre era amb suc. Peix que no tenia potser valor comercial, o sempre ja anaven preparats amb bacallà sec per si feien marso, per si no pescaven. Per tant, aquest peix amb suc l'acabaven sempre o amb patates, o amb fideus, o fins i tot amb arròs o amb mongetes. Si havia sobrat suc, i havia sobrat aquella brasa que cuinaven doncs, amb carboneta, en aquest fogonet que et deia, si havia sobrat suc i havia sobrat pa, perquè aquesta gent sempre també portaven pa, el que feien era, com que el foc anava a la davallada, xupaven el pa en aquest suc i el posaven a torrar. Ara, és clar, imagineu tots que fer una torrada d'un pa xop vol temps, però de tornada aquesta gent potser tenien més d'una hora i la temperatura de la brasa era baixa, era delicada, per tant no la cremava, sinó que la secava per fora i a dins mantenia el suc. Això, quan arribaven a la platja, ja hi havia la canalla d'aquesta gent, o fills o nets. Estem parlant d'una història de més de 100 anys, que ens l'havien explicat doncs, familiars del meu home. Esperaven amb delit aquell bubó o aquella xutxa, que en diríem ara, que portava el pare o l'avi. I això realment és l'enginy de tenir poques coses del que ha sobrat i convertir-ho en una menja deliciosa.
Per tant, podríem considerar, Carme, que la cuina del Maresme és una cuina, com dius tu, basada en l'enginy.
Sí, i tant, amb l'enginy, amb la capacitat del que tens a les mans i de no llençar res que sigui bo i convertir-ho, doncs, en aquest treball de xupar la torrada, de torrar-la, per capturar tots aquests sucadits i que no suquegi, home, de crear una cosa nova. Sí, aquest giny és, aquest enginy, aquesta creativitat i aquesta inspiració, jo penso que és molt mediterrània.
Carme, es nota molt la influència d'altres cultures a la cuina del Maresme?
Sí, és clar, com a tot arreu. Ens estem globalitzant. Ara és molt fàcil, abans era més difícil. La població, la societat no tenia la facilitat que tenim ara tots de viatjar i, a més, hi ha la xarxa social que no parem de descobrir productes nous i tècniques noves. Sí, i això és interessant perquè la cuina, de fet, explica el territori, explica com és aquella gent i de la manera que maneixen, que pot ser tan diferent de la nostra, però al final sempre es busca una nutrició i un divertiment a taula. Aquest és l'objectiu de la cuina. Per això és interessant veure i descobrir coses noves. El que sí que hem de prendre consciència és que som hereus d'una cultura culinària catalana que ve de molt lluny, que és molt sana, que és molt sàvia, que és molt gourmet i que és molt saludable, i això realment hem de ser capaços de que no es perdi i transmetre-la a aquests joves que és tan fàcil que fàcilment es rendeixen els sushis, els ramens o els burgers, no?
I com definiries a la gent del Maresme a partir de la seva cuina? Dius que la cuina defineix els habitants,
sí,
no? Com són els maresmencs?
Els maresmencs és gent amable, gent que li agrada rebre, és la gent que li agrada compartir. És una cuina viva, alegre, respectuosa, per tant, gent que respecta el producte que va cuinar i respecta l'altra gent. No és gens estrany que aquells alemanys que varen arribar quasi bé no fa 100 anys, però quasi bé, i varen arribar pels seus mitjans i varen descobrir aquest paradís que és el Maresme, i els maresmencs que són llestos van començar a llogar aquella habitació que sobrava i de seguida muntar o una pensió o un hostal o i més tard un hotel. Sí, hi ha gent, jo penso que expectants a la vida i que els hi agrada gaudir de la vida.
Carme, acabem. Arranca avui, ens acompanyes al programa. Demano als nostres oients, la pregunta del dia d'avui és: quin plat de tardor és el que us agrada més? Quin plat de tardor maresmenc, típicament, ens recomanaria ara mateix la Carme Ruscalleda?
N'hi ha un que també és cultura de bordo, és cultura de barca, i a més ara és el millor moment de fer-la, perquè necessitem només patates, col, bacallà o pop, si t'agradés més el pop, però bàsicament amb bacallà. Per tant, la compra, col, una bona col d'hivern, patates, bacallà, i llavors hauries de fer... Això abans es feia amb un allioli, purament allioli. Jo el faig amb una maionesa, per tant, trituro en el braç elèctric un ou, oli i un all, i és tan fàcil com posar l'oli al foc, i poses les patates esqueixades perquè deixin anar aquell midó. Quan les patates els hi falta, que dius, mira, els hi falta 5 minutets, ahir tirem la col a fulles o tallada gris i deixem que aquests 5 minuts coqui la sal. La col, sempre a punt de sal. Quan tenim patata i col a punt, ja parem el foc i aquell bacallà que tenim de salat, evidentment a punt de sal, l'incorporem a aquesta olla o a aquesta cassola amb el foc apagat, que cobreixi l'aigua, i tapem. Li deixem només 3-4 minuts. S'haurà cuit a la davallada de la temperatura i, per tant, no haurà quedat sec, haurà quedat melós amb aquelles làmines que fa un bon bacallà. Com es serveix això? S'agafen un parell de cullerots d'aquest suc de la cocció, es tiren aquesta maionesa amb all que us he dit, es tritura, es converteix en una mena de salsa cremosa que a cop d'ull hi hauria que diria, ostres, aquí hi ha crema de llet. No hi ha crema de llet. Hi ha l'untuositat de l'oli i de l'ou que fa aquesta salsa tan vellutada i perfumada. Per tant, llavors, escorrem patates, col i bacallà, ho servim al plat ben escorregut, i ho napem amb aquesta salsa que us deia vellutada i, ostres, impregnada amb el punt just de l'all. Això és patat i col a la Sant Polenca.
Ostres, Carme, quin dia puc venir?
Mira, per cas, a casa nostra és un plat de celebració. Molts diumenges fem patat i col a la Sant Polenca, en bacallà.
Que bo. Mira, acabaré l'entrevista, Carme Ruscalleda, amb una cançó que defineix tot l'esperit d'aquesta entrevista. És una cançó que de Ginestar, que es diu Les coses senzilles. Per què ens compliquem tant la vida si les coses senzilles són les millors? Oi que sí, Carme?
Sí, senyor, i tant, i totalment d'acord.
Una abraçada molt forta, Carme.
Una abraçada.